L'última hora, al voltant de tot aquest enrenou de si torna, no torna, el públic als estadis, a la nova Creu Alta, de moment no. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Viduri.
Tot el que havíem d'escopir en les últimes hores segurament ja ho haurem fet a través de les xarxes socials. Però avui també ho farem aquí, perquè costava molt, però molt, d'imaginar un desenllaç així. Semblava que seria o tots o res, però està clar que la capacitat que tenen alguns de sorprendre'ns no té límits. D'entrada, la nova Creu Alta no tindrà públic aquesta temporada. Fins aquí assumible. Però Castàlia sí, Cartagonova també, o l'Anxo Carro, tots tres escenaris de rivals directes del Centre d'Esports Sabadell. La decisió del govern central d'ahir d'obrir les portes només d'aquells estadis que es trobin en comunitats autònomes en fase 1 no té ni cap ni peus. Ens n'alegrem que les grades ja no estiguin buides després de 14 mesos, només faltaria. Però no d'aquesta manera, alterant qualsevol sentit de la imparcialitat i adulterant una competició a la qual, recordem, li falten per resoldre dos ascensos a primera divisió i els quatre descensos a la primera, a la nova primera categoria de la Federació Espanyola. Perdoneu, però és un autèntic escàndol i avui només podem fer una cosa, posar el crit al cel.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Toni González. Comencem.
Comenta la recepció.
De seguida tenim per aquí el Sergi Garcés per comentar tota aquesta última hora al voltant de la no presència de públic a la nova Creu Alta, però sí a d'altres estadis de la Lliga Smartbank en aquestes últimes quatre jornades. Saludarem el company de la cadena SER, Manoc Dasguani, de Tenerife, per saber l'última hora de l'equip Chicharrero. També recordarem l'última victòria del Centre d'Esports Sabadell al Temple, la nova Creu Alta, contra el Tenerife. L'entrenador d'aquell equip va ser Miquel Olmo, també el tindrem aquí en directe a l'Hotel Suís. Passarem per la tercera catalana, l'Iniesta Methodology, al campus, al Cercle Sabadellès, i a la part final del programa, medalla de bronze per Ona Carbonell als europeus de natació artística de Budapest, una mica de futbol sala i també d'handbol.
I fora de l'hotel?
L'Atlético de Madrid s'apropa al títol de Lliga amb la victòria d'ahir per 2-1 contra la Real Sociedad. Si el Real Madrid punxa avui a les 10 a Granada, els matalassers, atenció, podrien ser campions aquest cap de setmana guanyant al camp de l'Osasuna. Més coses, la final de la Champions es trasllada a l'estadi Dragao de Porto. La UEFA ha acceptat la petició després que Turquia, on s'havien d'enfrontar inicialment Manchester City i Chelsea, entrés a la llista vermella per l'alta incidència de la pandèmia. I Mikel Landa ha hagut d'abandonar el Giro d'Itàlia després de la forta caiguda a l'etapa d'ahir a 4 quilòmetres de l'arribada. El ciclista del Bahrein s'ha fracturat la clavícula i diverses costelles. La victòria a l'esprint, per cert, d'aquesta quarta etapa va ser per l'australià Caleb Iwan.
Han parlat en les últimes hores
Diego Pablo El Cholo Simeone, el tècnic de l'Atlético, després d'aquesta victòria crucial contra la Real Sociedad.
Bueno, sabíamos que teníamos que ganar, era nuestro partido que teníamos por delante, con un rival que sobre todo fuera de casa venía haciendo las cosas bien. Creo que hicimos un primer tiempo muy muy bueno, donde nos pusimos 2-0, donde tuvimos situaciones para tener el marcador más amplio. Y en el segundo tiempo creo que también, hasta el minuto 25, 30, diría que el partido se llevaba de una manera donde veías que no se terminaba de cerrar, aparece el gol de ellos y en ese final injustamente nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de setzents de la Copa Argentina que comença quan passin 10 minuts de les 7 de la tarda. Boca Unidos, Godoy Cruz.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una tenista, no de la ciutat, però sí del Club Tenis Sabadell, l'huracà Georgina García.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Walked into the door. I'll turn around when I heard the sound of footsteps on the floor. passen 5 minuts i mig del punt de les 2 del migdia. Entrem en matèria en aquest Hotel Suís d'avui, dijous 13 de maig del 2021, analitzant aquesta notícia que va saltar ahir a 8:15 del vespre, aproximadament, compareixia el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, per anunciar allò que s'havia anat anunciant també en les hores prèvies, valgui la redundància, que era la resolució d'allò de hi ha públic o no hi ha públic en les últimes 4 jornades de Lliga, en les últimes 2 jornades de Lliga. En què quedem en aquesta pel·lícula? Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
A tu et va sorprendre?
Em va sorprendre, sí.
Perquè no m'esperava, jo no m'esperava aquest desenllaç.
Sí, perquè l'anunci, com dius, ja gairebé va fer tard, perquè pensàvem que seria bastant més ràpid, però veient el temps que es van prendre per acabar d'anunciar la decisió definitiva i veient quina era aquesta decisió definitiva, jo crec que si venien d'estar dins en un jardí, han creat un altre jardí dintre del primer, perquè jo crec, ara no vull entrar en política, que diria aquell, és difícil continuar prenent decisions tan poc lògiques i coherents com les que s'estan prenent darrerament, com a mínim que afectin a l'esport en particular o a l'esport en general i al futbol professional de manera molt particular.
Per posar en situació a la gent, és que me l'estic fent a sobre constantment, m'he de mossegar la llengua, de veritat, però és que vaig recordant coses, com per exemple, bé, una de les mesures, anem a explicar-ho, és que un dels requisits, el requisit principal per tenir públic a partir d'aquest cap de setmana, és que la comunitat autònoma es trobi en fase 1 de la pandèmia.
No la província.
Aquí anava el cas.
Perquè ja començava la primera.
La província de Castelló no està en fase 1 de la pandèmia.
Correcte, i a més és molt curiós perquè les comunitats estan en fase 1 o 2 o 3, depenent de cadascuna, una mica gairebé per mitjana. És a dir, si tenen 8 províncies, parlo per exemple d'Andalusia o de Castella i Lleó, per citar-ne les més grans en quant a províncies, fan una mitjana. Si tenen 4 comunitats, o sigui, 4 províncies i 4 províncies, depèn d'allò, pues, cau d'un costat o cau de l'altre. Què passa? Comunitats com, per exemple, que tenen una única província, Madrid, no? per citar-ne alguna. Aquí no hi ha massa dubte. Catalunya, no totes les províncies estan en la mateixa fase. De perquè fet, ens fem una idea, Barcelona i diria que és Tarragona estan en fase 2, mentre que Lleida i Girona estan en fase 3 encara. Tot això fa que Catalunya estigui en fase 3. No em diguis per què, però estan en fase 3. I passa a la Comunitat Valenciana al contrari. València i Alacant estan en fase 1, Castelló està igual que Barcelona, és a dir, igual que Sabadell, perquè ens entenguéssim, però la mitjana de la comunitat li dona per estar en aquesta fase 1. Un autèntic trencaclosques
desgavell,
que no hi ha per on agafar-ho.
Al final hi ha 4 comunitats autònomes beneficiades, que són la Comunitat Valenciana, ho hem dit, la regió de Múrcia, les Illes Balears i Galícia. En aquest cas Extremadura també entraria, però
i a l'espera d'Astúries i Galícia i Extremadura, com dius, Astúries i Extremadura
i les Canàries també estan allà a punt de...
estan al límit ja de caure.
A la pràctica, 3 partits d'aquest cap de setmana que tindran públic, perquè al final també ara entrem en un altre quid de la qüestió, però no és una decisió en la qual la Lliga tingui cap competència.
Canviuna.
És a dir, el govern ha autoritzat els clubs i els clubs són els qui decideixen si fan entrar o no públic als estadis.
De fet, ahir el Lugo va anar per feina, eh?
Sí.
O sigui, estava gairebé...
Li va faltar temps.
Estava el comunicat calentet encara damunt la taula que la directiva o el Consell d'Administració, en aquest cas del Club Deportivo Lugo, va anar per feina, va deixar clar que ells obrien la porta aquest cap de setmana, que s'estan jugant la permanència i que volien comptar amb aquest màxim de 5.000 espectadors a l'Anxo Carro. Hem de recordar que és un dels estadis
sí,
petits, eh? Per tant, aquí li baixarà bastant la mitjana.
Recordem que és el 30%.
Correcte.
Fins a arribar a un topall de 5.000 espectadors. Per tant, a l'Anxo Carro estaríem parlant uns 2.000 tirant pel cap baix.
No poden entrar 5.000 perquè 5.000 seria un ple gairebé absolut de l'estadi del Lugo.
D'aquest cap de setmana, 3 partits de moment confirmats o presumiblement en públic. Dissabte, Castelló en Ponferradina, rival directe del Sabadell, i Lugo Mirandés, rival directe del Sabadell. Diumenge, Mallorca Alcorcón, l'Alcorcón rival directe del Centre d'Esport Sabadell. Aquí, en certa manera, sortim.
Perjudicat a l'Alcorcón,
sí.
Correcte.
Un partit, per cert, que s'ha avançat 45 minuts, perquè, clar, si
el toc de queda, no?
Correcte, si no, entrava en toc de queda.
És curiós, tot plegat, la veritat és que és allò de dir, diuen allò de riure per no plorar,
sí,
doncs quan vas veient una miqueta a l'escenari, la veritat és que riure per no plorar. En definitiva, el pitjor tot plegat és que riem, i sent una mica, no sé si pessimistes o no, Pau, perquè això el temps ho dirà, mira, ahir el bon amic Enrique Ballester comentava que ells tenen castalitis, que és que tenen el síndrome de perdre els partits a Castàlia quan hi ha públic. El públic de Castàlia apreta tant, pressiona tant l'equip,
que
surten perjudicats. Tant de bo sigui així, però al final, a la pràctica, el que estàs dient, hi ha tres rivals directes de la zona baixa del Sabadell que sortirien beneficiats, que són el Lugo, com comentaves, el Castellón i el propi Cartagena, que no juga a casa aquest cap de setmana, però que si tot va normal, com comentaves, la regió de Múrcia és una altra de les que té llum verda, doncs el Cartagena també trauria profit. Per tant, el Sabadell es queda aquí, entre cometes, no sé si perjudicat o no, el que està clar, jo ahir no em vaig atrevir a fer servir el verb, avui crec que ja toca, veient que això ja va endavant, que és que això, tu miris com tu miris, és adulterar les regles del joc, segur.
No hi ha un altre... Sí.
És canviar el punt del reglament, l'estàs canviant sobre la marxa, quan a més queden només 4 jornades, i quan són 4 jornades a segona, 2 a primera, al tanto, perquè a primera només són 2, on encara hi ha moltes coses en joc com perquè sigui un aspecte tan determinant. De tota manera, anem per l'última hora, si vols.
Sí, vinga.
Perquè la Lliga, els clubs de la Lliga s'han reunit ara fa una estona que ha acabat aquesta reunió, de fet. Han confirmat dues coses. La segona és menys important, anem a dir-ho així, ja la comentarem d'aquí uns minuts, però la primera es veia venir. Aquí ningú no alça la veu. Diuen també allò de qui es mou no surt a la foto, i contra Tebas i contra la Lliga ningú no es pronuncia. La Lliga ja ahir va deixar caure que no estava d'acord amb aquesta decisió, però que acataven, que acceptaven i que ja s'havia votat que els clubs a la comissió executiva ja havien decidit que tot el que fos un sí i uns altres no, llum verda, per tant, no hi havia cap sorpresa, i així ha estat. La Lliga avui ha anunciat que accepta la decisió del govern espanyol i que, per tant, seran els equips d'aquestes comunitats que estan en fase 1, com comentaves tu, els que han de decidir si volen, sembla fins i tot una broma de mal gust, si volen o no volen deixar entrar públic els seus estadis.
Comunicat de l'Albacete vol mostrar el seu desconcert davant les últimes decisions adoptades per les autoritats sanitàries del govern central, resolucions que impossibilitaran el desitjat retrobament amb la nostra afició. Un Albacete, o la província d'Albacete, que es troba en fase 1, però no podrà acollir públic al Belmonte. Castellón, fase 2.
Em deixes que sigui molt dolent, sí. molt boomer, molt antic. Això li passa al Albacete per haver sortit de la regió de Múrcia, que en el seu dia fa anys eren de la comunitat murciana i els hi anava ara de perles. Però la decisió de marxar cap a Castella-La Manxa ara els hi ha jugat una mala passada. En fi, aquest és el panorama de l'última hora, i ens consta que el Sabadell, si no em dius el contrari, també estava preparant un comunicat, però crec que anirà en aquesta línia. Estem en desacord, no veiem amb bons ulls aquesta decisió, però així ho hem decidit tots i endavant. Per tant, que si algú espera que el Sabadell ara se surti de mare i faci alguna idea, m'atreveixo a dir, a risc d'equivocar-me.
No, al final, el Sabadell, en aquesta escala de perjudici, no és dels equips que surt més perjudicat perquè no ha de jugar a cap escenari, és a dir, ni a Santo Domingo ni a Andúba,
sí,
hi haurà públic.
Sí, ens hem salvat, com a mínim, al Corcón ens hem salvat, que a mi em feia por,
I l'Alcorcón, per exemple, ha de jugar contra rivals en públic. Però bé, en aquest sentit ha sortit menys perjudicat que d'altres, però no té ni cap ni peus, i com diem, avui doncs volíem escoltar les veus d'alguns representants del Sabadell, però acaben de sortir d'aquesta reunió de la Lliga, estan acabant de recopilar tota la informació, versió oficial per part del club, i segurament en les pròximes hores, o demà amb l'Adrián Arroyo aquí, doncs podrem escoltar les veus dels protagonistes del club.
Ens situem cronològicament, anem a posar una mica d'ordre, perquè tot això, el que hem explicat, pertany a l'última hora, però perquè veiem d'on neix aquesta història, com diem, com ha caigut, com l'han analitzat els diferents clubs, com segur que a mesura que els pròxims minuts vagin passant, Pau, anirem rebent aquestes reaccions com la que ja ha deixat anar el propi Albacete Balompié. Abans, però, recuperem l'anunci en boca del ministre de Cultura i Esport, com comentaves tu, José Manuel Rodríguez Uribes, de quina era la decisió del govern espanyol al voltant d'aquesta mesura.
Es verdad que lo vamos a hacer siguiendo los criterios que venimos siguiendo desde que se originó esta pandemia, que son criterios basados en la prudencia, basados en el buen sentido, en los criterios que marcan los expertos sanitarios, en los criterios de salud, pero en efecto va a volver el público. Yo creo que es una buena noticia, pero el criterio fundamental es que el público vuelve a aquellos territorios en fase 1 de pandemia, es decir, en donde la situación sanitaria es mejor.
Aquí és el moment en el qual van saltar les alarmes, les alertes, i tothom va treure les urpes.
Hi ha aquell meme que és molt repetit, d'aquella imatge d'una senyora que se n'alegra molt d'una notícia i acte seguit cau. Doncs va ser quan,
la declaració d'independència.
Quan estava dient però només... I aquest però ja... tots cap avall, destrempada col·lectiva.
Totalment.
Per cert, que des del propi govern espanyol també ràpidament van sortir al pas per anunciar les mesures que s'aplicaran per tal d'evitar al màxim aquests possibles riscos de contagi amb aquesta obertura dels estadis de futbol de primera i de segona i també pavellons de l'ACB.
Sí.
Per tant, són els tres escenaris que encara es mantenien tancats. En aquest cas és la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la que parla de quines seran o quin serà el protocol a seguir perquè els espectadors tornin ja aquest cap de setmana a aquests estadis.
En aquellos partidos de las dos jornadas que quedan de fútbol, de la Liga de Fútbol, en los...
Era el ministre... Evidentment,
continuava sent Rodríguez Uribe. Sí, sí.
Expliquem nosaltres el protocol, que al final és molt bàsic, Sergi. Ja sabia, de fet ja l'havíem comentat, No hi haurà públic visitant, només públic local... distància de seguretat de metre i mig, entrades i sortides esglaonades per sectors, temperatura en el moment d'accedir, mascareta FFP2 en tot moment, i no es podrà consumir ni tampoc fumar. Per tant, era un protocol que ja teníem tots present.
Sí.
En fi, doncs aquesta és l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. Evidentment, seguiu informats o podeu seguir informats al portal d'aquesta casa, www.radiosabadell.fm. Si hi ha novetats per part també del Centre d'Esport Sabadell durant el programa, doncs ho anirem comentant, però bé. Per cert, hem tingut el Sergi Parc fent treball de laboratori, perquè ens ha sorgit un dubte a la redacció. Fa 14 mesos que no tenim públic a les graderies. Això s'ha notat en el tant per cent de victòries locals aquesta temporada? Tu què creus, Sergi?
No sé si s'haurà notat gaire. Jo crec que no. A veure si ara em sorprenen els números. Va.
Doncs escoltem aquest informe que ens ha preparat el Sergi Parc.
El suport del públic pot ser l'empenta que necessiti l'equip local per guanyar un partit, però com moltes coses en el futbol, també pot ser una arma de doble fil. Una mala actuació pot comportar que els ànims es converteixin en escridassades. Com han rendit els conjunts de segona divisió en els últims anys de local? S'ha notat una gran diferència des que les graderies estan buides? Donem-hi un cop d'ull.
Victòries locals.
Aquesta temporada el percentatge ha revifat lleugerament respecte a la passada, quan l'absència de públic va ser la novetat i un fet complicat de digerir. Enguany, un 43% dels partits disputats s'han resolt amb un 1 a les travesses. El curs passat la xifra va caure al 40,7%, la més baixa des de principis de segle. En l'última dècada la cosa gairebé sempre ha anat d'un 45% cap amunt.
200. El número referència.
Tot i que els percentatges que us hem ofert poden no semblar-vos diferencials, hi ha una altra dada que reflecteix més les tendències. En els darrers 15 anys, la segona divisió sempre ha acabat amb un mínim de 200 victòries locals, excepte l'any passat, amb només 188. Com dèiem, enguany sembla que els clubs s'han acostumat a jugar sense el suport de la gent perquè possiblement s'arribarà a aquesta xifra referència, però és una altra prova de com ha afectat la pandèmia als anfitrions.
Gols per partit.
Més acostumats no vol dir més gols. Enguany la mitjana de gols totals per partit és de 2,02, ara mateix la més baixa de tota la història de la categoria. La campanya passada la xifra era de 2,29, més o menys dins dels paràmetres dels temps més recents.
Gols locals per partit.
I si ens focalitzem només amb les dianes dels locals, encara crida més l'atenció. En les 38 jornades disputades fins ara, la mitjana de gols marcats pels de casa és de 1,17, la més baixa també de tota la història de la categoria.
Targetes per partit.
Està justificat que per moments els equips pequin de falta d'intensitat. L'any passat, les 5,27 grogues per partit ja era una xifra força baixa, però aquesta temporada la mitjana s'ha reduït fins a les 4,68. No n'hi ha cap d'inferior en els darrers 30 anys.
Un resum ràpid.
Conclusió. Enguany els equips semblen haver-se acostumat parcialment al fet de jugar sense públic després del període d'adaptació iniciat a mitjans de la temporada passada. Prova d'això és que el percentatge de triomfs locals s'ha recuperat. Ara bé, continua sent una xifra baixa dins l'última dècada i, a més, altres paràmetres com els gols per partit o les targetes indiquen que l'absència d'aficionats ha influït clarament en la intensitat dels partits.
Hotel Suís.
Doncs dades concloents, en aquest cas, Sergi, la temporada amb menys gols de la història, tant a casa com per partit. I sí, el tant per cent de victòries, victòries locals en aquest cas, ha disminuït una mica, però tampoc són xifres alarmants.
Si no fos pel Sabadell, que baixa molt la mitjana dels locals, segurament la cosa hagués estat una mica més equilibrada, en fi.
Comunicat del Cartagena. En els últims minuts.
Que també lamenten, no, la decisió aquest.
Pues, segur. La directora general, Rebeca Gamar, hace una valoración sobre la vuelta del público a Cartagonova dimarts contra l'Almeria. Ja hi haurà públic en el club. Estem molt contents pels nostres abonats. Això en castellà, evidentment. I ens passa també el Sergi Parcara, comunicat oficial del Castellón amb la tornada del públic a Castàlia. Si no vaig errat i si acaba de carregar la pàgina, perquè insistim, acaba de sortir ara mateix, doncs confirmant que hi haurà públic en aquest partit del cap de setmana. I el Sabadell, què?
Doncs el Sabadell a treballar.
Avui s'ha entrenat.
El Sabadell a treballar sense massa novetats.
Confirmat, perdona, Sergi. Castellón Ponferradina en públic a Castellà.
Estava cantat. Com diem, el Sabadell avui a entrenament, preparant aquesta cita de...
És que l'estic llegint a sobre de marxa. 4.100 entrades.
Està bé. Home, no, és que Castellà és un dels estadis grandets, mitjanament grandet, sí. I amb molta presència pública. Per tant, molts socis abonats del Castellón es quedaran al carrer. Com dèiem, l'actualitat del Sabadell sense massa novetats, Pau, preparant aquesta cita del Tenerife, amb la bona notícia que Antonio Hidalgo recupera els dos sancionats que no van poder jugar diumenge contra l'Oviedo, que són Adri Cuevas, recordem, complia sanció, i Josu Ozcoidi, complia cicle, voldria dir Adri Cuevas, i Josu Ozcoidi, que va veure la targeta vermella en l'últim partit a casa. Per contra, el dubte continua sent Àngel Martínez i Antonio Romero, veurem, sembla complicat, que cap dels dos pugui estar a punt per afrontar ja aquesta 39a jornada, alguns estadis en públic, malauradament no serà el cas de la Nova Creu Alta, aquest Sabadell-Tenerife, horari intempestiu, l'hora de dinar, 2 del migdia, i des de mitja hora abans, amb tota la tropa del Sabadell en joc, per explicar aquesta 39a jornada, com dic ja.
Àrbitre, per cert, que hem conegut també fa tot just uns minuts, López Toca, càntabre, de 38 anys, quarta temporada a la categoria, demà més detalls a les estadístiques, però és l'àrbitre del 2-1 a Castàlia, de la derrota a Castàlia.
I res, no? Aquest no ens...
Va xiular el penal de Verpena, aquell dia.
Vinga, no hi ha res...
Van perdre, però...
Qui no es conforma, com diu.
Sí, correcte. Però també és l'àrbitre d'un polèmic Almeria-Leganés, te'n recordaràs, de los Juegos Mediterráneos, que va xiular a instàncies del VAR un penal... penaltet.
Ah, sí, sí, sí.
Minut 90, llargs, gairebé 100.
Que va portar molta cua, és veritat.
El del respeto de... De José Gómez.
De José Gómez.
Doncs, correcte.
Rajadeta important aquell dia.
I el VAR, un clàssic. Santiago Barón Aceitón.
Hombre.
Tindrem allà a la sala.
L'arrossegarem des de fa molts anys,
Gràcies, Sergi, t'allibero.
Apa.
Tot i que estarem pendents de...
Sí, anem a veure quan surt aquest comunicat del Sabadell, que deu estar en cua de sortida.
Sí, correcte. Ara el que hem de fer nosaltres és també, ens escolta ja, saludar a un company de Santa Cruz de Tenerife per analitzar com arribarà l'equip Chicharrero a la Nova Creu Alta després del dia de descans que va tenir ahir l'equip de Ramis. Manoj Daswani, compañero de Radio Club Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pau. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te pregunto un poco por la actualidad de este Club Deportivo Tenerife, que quizás aquí en Sabadell, de entrada, te pregunto por la situación en la clasificación. Quizás pensábamos que llegaría un poquito más tranquilo aquí a la Nova Creu Alta, que quizás ya no se jugaría nada. No sé si desde ahí todavía no se ve la permanencia del todo cerrada.
Sí, parecía un partido intrascendente, parecía que estaba abocado a la intrascendencia el conjunto blanquiazul. Ha llegado hasta jornadas finales con los deberes todavía no resueltos y en el vestuario de forma sorprendente, porque la situación es más o menos apacible, nadie duda de que el Tenerife puede conseguir la permanencia con cierta solvencia, pues se ha catalogado como final y hay cierto temor a que un nuevo mal resultado pueda enturbiar el segmento final de la competición. Fíjate que incluso ayer uno de los grandes accionistas del club, aquí con nosotros en Radio Club Tenerife, venía a decir que a lo mejor hay que repensarse la renovación de Luis Miguel Ramis. El equipo lleva 5 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y yo te diría que más que por el asunto de la salvación, que antes o después yo creo que va a llegar el Tenerife porque está con 47 puntos, incluso es posible que con 47, con 48 pueda salvarse de forma matemática, aquí la urgencia es que quieren quebrar la mala racha cuanto antes, porque se está estropeando el prestigio de Ramis, se está debilitando la trayectoria, se está incluso perjudicando el futuro de la institución con respecto al tope salarial de la próxima temporada con el ingreso que pueda recibir el Tenerife por derechos audiovisuales. Aquí no es que se tema por la permanencia, pero sí es verdad que se quiere quebrar la mala racha cuanto antes.
Entiendo por lo que me dices entonces que los ánimos están un poco caldeados, no sé si decir un clima de nerviosismo en cierta manera.
Sí, porque aquí se daba por cerrada la renovación de Luis Miguel Ramis, o por casi segura, porque así lo habían dejado entrever los principales dirigentes del club, empezando por el presidente, pero la semana viene marcada justamente por estas manifestaciones que ha hecho ayer el segundo máximo accionista aquí en Radio Club Deportivo, en nuestro programa diario. Venía a decir que bueno, que la situación ha cambiado, que hay que repensarse la renovación, que hay que esperar a ver cómo acaba la temporada, y lo cierto es que Ramis está en entredicho, los jugadores hablan de final, hay demasiada ansiedad, y te diría incluso que alguno de los pesos pesados del vestuario ha admitido que efectivamente están en un clima, pues no de sosiego precisamente, no de calma, cuando hace un par de semanas se daba por segura la permanencia del Tenerife, e incluso hablábamos de la falta de alicientes de los partidos finales. Te cuento que sí que hay confianza en ganar, sí que hay confianza en sacar un buen resultado. Yo te diría incluso que el empate no le vale al Tenerife, porque sí, clasificatoriamente vale, pero es que seguiría alargándose la sequía de victorias, y la Nova Creualta trae buenos recuerdos al Tenerife, porque allí fue donde se selló una permanencia reciente con una victoria contundente la última vez que el Sabadell estuvo en segunda división. Así sí, que por ahí sí es verdad que hay esperanza en que otra vez más vuelva a ser un escenario talismán fetiche para el equipo canario.
De hecho, en el último precedente fue la única victoria, de hecho, del Tenerife en la Nova Creualta. Te pregunto, Manoc, también por qué ha pasado en este caso para haber llegado a esta situación en el Tenerife en las últimas jornadas desde la distancia, ¿no? Nosotros hemos estado muy focalizados en nuestra lucha con los equipos prácticamente de siempre, y al final se acaban metiendo invitados inesperados en esta lucha como el Real Oviedo la semana pasada, como el Tenerife. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esta situación?
Pues sí, te digo que incluso antes de que se produjera esta crisis, el equipo había ganado de forma muy rácana, de forma muy atropellada algunos partidos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, aquel que supone un paso al frente, que ubica al Tenerife en el hemisferio norte de la clasificación, aquel triunfo con el Alcorcón, fue con un gol en el 86, también hubo otros triunfos inmerecidos, luego es verdad que ha habido victorias pues seguramente más meritorias, como la conseguida contra el Sporting, pero ya esa impresión de que el equipo no ganaba claro los partidos, pues existía. Y lo cierto es que, bueno, ha entrado el nerviosismo en el vestuario cuando menos se esperaba, se ha ido concatenando un mal resultado con otro. Bueno, estas malas rachas de las que uno intenta salir pero no puede, seguir más lejos el pasado viernes, bueno, pues se junta todo lo malo que puede pasar. Hay una plaga de lesiones que persigue al Tenerife y a Ramis, porque hemos contado partidos incluso con 10, con 11 ausencias capitales. Luego, encima, el otro día es expulsado Alberto con roja directa cuando el partido parecía controlado contra un aspirante al ascenso como el Almería. Bueno, son estas cosas que son difíciles de comprender. Sí es verdad que había algunos síntomas de que el equipo pues no estaba tan bien como podía parecer en la clasificación, pero nadie podía presagiar que esta mala racha se iba a prolongar por tanto tiempo. Sí te digo que hay que tener muy en consideración las ausencias, las bajas de hombres muy importantes que han desaparecido en las últimas semanas, y luego, bueno, pues infortunios, ¿no? Como ese que te contaba de la roja directa del pasado fin de semana, Alberto, que va a ser uno de los numerosos ausentes, ¿no?, en la convocatoria para el partido de este domingo.
Y ya para finalizar, ¿cómo está esta lista de bajas, nombres propios que nos puedas dar más allá del de Alberto?
Pues esperamos que el viernes, que mañana, Luis Miguel Ramis pueda esclarecer qué pasa con Alex Muñoz, porque es de los que están en la enfermería el único con opciones de reaparecer, y lo haría forzando la máquina, porque el Tenerife a día de hoy tan solo tiene un central disponible, que es el balcánico Nicolás Ipsic. Ya te digo, Alex Muñoz está entre algodones y intentando llegar a tiempo de la forma que sea. Bruno Wilson está descartado por lesión. Luego Gio Sarfino se rompió en aquella imagen que dio la vuelta al país por lo aparatosa que fue su lesión también de forma muy muy reciente. Bueno, hay un montón de jugadores que uno empieza a enumerar y no para, ¿no? Borja Lasso baja de larga duración. Son hombres muy importantes que faltan en este momento y que evidentemente está echando en falta Luis Miguel Ramis. Ya te digo, al margen de todos estos futbolistas indisponibles por lesión, por molestias de diversa consideración, añádele la baja de Alberto, con lo cual se queda casi sin rotación en el eje de la saga. Podría improvisar con Sergio González jugando como defensa, pero bueno, ya te digo que la intención del cuadro técnico es al menos recuperar a uno de tantos futbolistas que figuran en el parte de bajas y que, bueno, pues han lastrado el rendimiento colectivo durante estas últimas jornadas. Recordamos, 5 consecutivas sin conocer la victoria y con la urgencia de amarrar cuanto antes una victoria más, llegar a los 50 puntos y poder pensar en positivo. El Tenerife no tiene por qué temer por su descenso a Segunda División B, porque todavía le quedan partidos ante rivales que no se van a jugar nada, como el ya ascendido del Español o el Real Oviedo en la jornada número 42, pero por si acaso se quiere resolver esta cuestión por la vía rápida este domingo.
Pues veremos a ver cómo llega este Tenerife aquí el domingo a la nueva Creu Alta. Gracias por hacernos este panorama de cómo están las cosas por la isla. Manoc Dasguani, periodista, como decíamos, de Radio Club Tenerife. Cadena Ser, un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, però encara no hem de deixar allò, tot allò relacionat amb aquest Sabadell-Tenerife de diumenge a les 2, des de mitja hora abans, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Avui volem animar el Cotarro, perquè si recordeu l'altre dia, l'Adrián Arroyo feia un comentari al Sabadell en joc fent referència a l'última victòria del Centre d'Esports Sabadell a la nova Creu Alta contra el Tenerife, un partit que va servir per il·lusionar-nos en un possible play-off d'ascens en aquella temporada a primera divisió. L'entrenador d'aquell equip era el Miquel Olmo, a qui saludem. Miquel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, deixa'm preguntar-te, on t'enganxem?
Doncs m'enganxeu a Zagreb. Si m'haguessis trucat ahir, t'hagués dit a Leipzig, però aquest matí he arribat a Zagreb. El Red Bull i tots els equips de la Bundesliga es confinen fins a que finalitzi la temporada, i jo hi he aprofitat per sortir d'allà i venir-me cap a Zagreb, que tinc el meu fill Carlos, que estan jugant també aquí i estudiant.
Doncs dels pocs afortunats, en aquest cas, que es poden moure lliurement per Europa, en aquest cas, evidentment, també per qüestions laborals. Miquel, que estàvem recordant, o volíem recordar amb tu, aquell precedent, la nova Creu Alta contra el Tenerife. El tens fresc, aquell partit?
Mira, curiosament, i n'hem parlat, tinc molt més present per tot el que va significar quan vam jugar a Tenerife, però és i sobretot per tot el que va significar. Però sí que és veritat que bueno, quan varen jugar a casa va ser un partit que va implicar moltes coses perquè nosaltres estàvem il·lusionats amb assolir un objectiu que a principi de temporada no podíem imaginar degut a com havien anat els primers resultats, i és veritat que aquí ens va sortir una maca oportunitat, no? I guanyar el Tenerife a casa ens donava un impuls, no? com finalment així va ser, i al final no varen poder aconseguir, com tots sabeu.
En aquest cas us vau situar, avui repassant la classificació, us situàveu a només un punt del play-off. És que, de fet, aquelles jornades vau fer, en certa manera, una mitjana anglesa, no? D'anar guanyant a casa, anar empatant a fora, si bé és cert que l'equip tampoc no acabava de treure bons resultats lluny de la nova Creu Alta, a casa éreu molt forts.
Mira, crec recordar que precisament nosaltres vàrem ser aquella temporada el millor equip com a local, i el segon pitjor equip com a visitant. Allò ens va penalitzar moltíssim, però la nova Creu Alta sempre ha sigut un camp molt, molt complicat pels rivals. Ara, malauradament, l'afició arlequinada no pot gaudir del partit i no pot gaudir del seu equip, però jo estic convençut de que l'escenari del club seria un altre si aquest equip pogués comptar amb la seva afició.
Al final és que, repassant aquelles imatges, la gent es va engrescar, també. La gent es va il·lusionar. La nova Creu Alta no estava plena, ni molt menys, però sí que presentava un molt bon aspecte aquell dia. A més, un dia que feia sol, victòria per 1-0, amb un gol en pròpia, en una primera part, on vau generar moltes ocasions. Hi havia, per cert, un altre exarlequinat a la porteria del Tenerife, Roberto Gutiérrez, però es notava aquell caliu, no? Aquell caliu maco que segurament està faltant ara.
Malauradament, perquè la pandèmia ens ha fet patir absolutament a tots els sectors, no només amb el món del futbol, però per això, precisament, perquè jo ho he viscut i perquè jo vaig veure quina era la comunió que hi havia aquella temporada entre l'afició del Sabadell i el seu equip, tot i la situació amb la que vàrem iniciar aquella magnífica trajecte, aquell magnífic... final de temporada, on al final ens vàrem quedar fora amb el darrer partit, no? quan al principi doncs érem tan lluny, no? I l'objectiu prioritari era lògicament la permanència. Jo n'estic convençut de que l'equip d'Antonio Hidalgo amb l'afició del Sabadell viuria molt més lluny aquesta situació, estaria molt més còmode amb una posició a la taula de classificació. És veritat que això ho poden dir la resta dels equips, no? Però és que jo ho he viscut, a més, en primera persona. L'aficionat del Sabadell no abandona mai el seu equip, siguin quin sigui les seves circumstàncies, i això ajuda molt.
Per cert, aquell dia, ara que l'esmentaves, hi ha una imatge del nostre company, el Roger Benet, a la celebració del gol, Antonio Hidalgo saltant, enèrgic, com era sempre al camp, damunt dels jugadors, dels seus companys en la celebració. Com estàs veient també el paper de l'Antonio, qui vas tenir a les teves ordres, ara a les banquetes?
Bueno, jo me n'alegro moltíssim de la paciència que s'està tenint, perquè crec que el que ha fet Antonio Hidalgo des que ha agafat el Sabadell és perquè tingui aquest marge de confiança, no? Un entrenador necessita temps, i és veritat que costa molt, no? Arribar a la segona divisió, arribar a la Lliga Smart Bank, i que tothom volem que el Sabadell se salvi, però és que no sempre els canvis et garanteixen l'èxit, i hem de recordar i hem de tenir molt present que Antonio Hidalgo va agafar l'equip amb un peu a tercera, i a la temporada següent estàvem a segona divisió A. És veritat que això no és un aval etern, no? Però crec que la seva feina és el millor aval que pot tenir un entrenador, i al final la resposta que li donen els jugadors. De fet, ens separa només un punt del Castelló i dos de l'Alcorcón i el Cartagena. Estem lluitant, i jo estic convençut de que al final, amb la bona feina no només d'Antonio, sinó de tot l'estaf tècnic, de tota la gent del club i dels jugadors, ens en sortirem d'aquesta situació, i la temporada que ve continuarem veient el Sabadell a la Lliga Smart Bank.
Doncs tant de bo. T'agafem aquestes paraules. Miquel, l'última, entrant en el terreny personal, mesos macos, no?, per la família. Imagino que pendents de veure si d'aquí a un mes el Dani està jugant o no l'Eurocopa.
Doncs sí, la veritat és que mesos realment molt, molt macos. Començant per avui, que juga la final de la Copa Alemanya davant del Borussia de Dortmund, que lluitaran a la Bundesliga per mantenir aquesta segona plaça, en una lliga on el Bayern de Múnich és a dia d'avui inqüestionable, i després esperem, no, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, la convocatòria de Luis Enrique, perquè al final participar en una Eurocopa és un somni per qualsevol jugador. Dani està treballant per fer-se mereixedor de la confiança, i té que continuar fent-lo així.
Doncs des d'aquí també estarem pendents, eh? Ens n'alegraríem un munt per la família, la convocatòria del Dani a l'Eurocopa aquest estiu. Miquel Olmo, exentrenador del Centre d'Esports Sabadell, que volíem comentar amb tu aquest precedent, aquest Sabadell-Tenerife de l'any 2014, el mes de maig, precisament, com en el que estem actualment. I res, que també et trobem a faltar, en aquest cas, a la nova Creu Alta, no només als aficionats, sinó a tu també. Aviam si la temporada que ve podem gaudir un partit amb tu des de l'estadi. Cuida't molt, que vagi molt bé.
Quan recuperem la normalitat, Pau, segur que ens tornarem a veure a la nova Creu Alta. Ara que jo crec que tothom firma el mateix resultat que vàrem tenir en aquella temporada i que continuar treballant per mantenir l'equip on realment es mereix.
I tant. Una abraçada, Miquel, que vagi molt bé.
Una abraçada forta.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Geni i figura, Miquel Olmo, si tinguéssim una càmera també a les cabines de la nova Creu Alta, un autèntic espectacle com viu els partits o com els ha viscut a nosaltres en el rol de comentarista. No deixem el futbol, per cert, el Sabadell en breus instants farà comunicat al voltant d'aquesta decisió de la Lliga, bé, en aquest cas del govern central, de permetre de forma selectiva la tornada dels espectadors als estadis de primera i segona divisió. Abans, però, fem un repàs també a la tercera catalana, on tenim 5 representants sabadellencs al grup 6, més el segon equip del Planadeu Roureda en el 9. Tots ells ben immersos en la segona part de la temporada i una classificació que es comença a definir de mica en mica. Recordem que no hi ha descensos, o no hi haurà, presumiblement descensos, tot dependrà de l'assemblea de la Federació Catalana de Futbol, tot i que apunta que no baixaran equips. Ens porta tota la prèvia de la jornada el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual, amb l'ajuda en la producció del Pep Beneit.
El Can Rull lidera la classificació del grup amb 28 punts, 4 més que el Badia, el segon classificat. Però si posem la lupa en el més curt termini, a la darrera jornada van cedir el primer empat de la temporada a casa contra el Matadepera, el setè classificat. Aquest cap de setmana els espera un altre partit de màxima exigència en la seva visita al San Lorenzo. José García Numoski, entrenador de l'equip, explica que és un partit bonic de jugar i avisa que és vital per encarrilar l'objectiu de l'ascens.
Partido de los que gustan tanto como para aficionados como para jugadores de jugar, que es un partido que realmente va a estar muy competido porque ambos equipos vamos con una buena dinámica y bueno, y cada vez quedan menos partidos y vamos a querer sumar puntos para poder estar y poder cumplir ese objetivo.
Per sota, el Planadeu Roureda se situa quart en una part de la taula molt atapeïda pels perseguidors del Can Rull. Aquest cap de setmana, però, s'ha ajornat el seu partit que tenia al camp de la Penya Deportiva Pajaril, el rival que té tot just per sobre a un punt de diferència. Per sota, 11 amb 12 punts i el Llano. L'equip de Can Puiggener es troba en una zona on amb dues victòries consecutives podria fer el salt a la part alta de la taula. Aquest cap de setmana ha aterrat el tercer entrenador de la temporada. Rocha va deixar l'equip després de més de 10 anys a la banqueta. El seu substitut, Aitor Palacios, ha fitxat recentment pel Moncada i l'exfutbolista José Manuel Romero s'ha fet amb les regnes de l'equip. Primer vol conèixer els jugadors abans de fixar-se en els rivals, però té clar que vol un equip lluitador i guanyador.
Saber los jugadores que hay, las virtudes de cada jugador, donde hay más dificultades, es todo eso, analizar. En un día, en dos días, no puedo analizar el partido de cada fin de semana, tengo que analizar lo que tengo yo, y es lo que me voy a basar. Pero lo que sí que tengo claro es que, bueno, el equipo que yo cojo, el equipo que tenga, es un equipo ganador, es un equipo que tiene que darlo hasta el minuto final.
A la part calenta, el Cercle és un dels dos equips sabadellencs amb problemes. Són antepenúltims amb 5 punts i tan sols una victòria, l'aconseguida la darrera jornada a casa de l'Huracán de Barcelona. Aquest dissabte reben a les Fonts, un rival directe amb la intenció d'allargar la bona dinàmica. Ho explica Albert Bosch, extrem de l'equip.
Volem seguir amb la nostra línia de joc que portem durant des de fa setmanes, que fins la setmana passada no ens ha donat resultats, però volem saber jugar les nostres armes. Creiem que si seguim donant el nostre nivell de joc podem guanyar el partit, que no ens val cap empat, cap resultat que no sigui la victòria. I bueno, tot i que sabem que serà un partit igualat on els dos equips tindrem les nostres opcions, creiem que si seguim donant el nivell de joc que portem donant des de fa setmanes podem guanyar perfectament el partit i seguim la línia ascendent que portem últimament.
I amb un punt menys que el Cercle està el Marina Can Gambús, que només ha sumat una victòria i un empat, la resta 7 derrotes, totes de forma consecutiva. Diumenge reben a l'Huracán, recentment derrotat pel Cercle. Javi López, tècnic de l'equip, confia en poder capgirar la dinàmica negativa de l'equip.
I nosaltres esperem seguir competint com sempre. Ara bé, canvia la dinàmica de resultats, que portem molts partits perduts, i necessitem una victòria. Esperem que aquesta setmana sigui aquesta, que ja ens toca, i penso que estem fent mèrits per aconseguir-la i pujar jocs a la taula classificatòria.
Resumint, l'agenda del cap de setmana. Dissabte, 2:15, Camparellada-Llano, i 3:15 més tard, Cercle Sabadell-Fonts. Diumenge, a 1:15, Sant Lorenzo Can Rull, i al vespre, a 7:45, l'acció es remata a la Raona Marinals amb el Marina Can Gambús Huracán de Barcelona.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
3:15, comunicat oficial del Centre d'Esports Sabadell, on sol·licita a les autoritats, llegeixo textualment, el retorn del públic amb les mateixes condicions per tots els equips de la Liga. Des del club entenem que es tracta d'una mesura discriminatòria pels equips que desvirtua la competició en el seu tram més decisiu. La voluntat del Sabadell amb la millora de la situació sanitària i dels indicatius sempre ha estat la del retorn de l'afició arlequinada a la nova Creu Alta aquesta temporada. En aquesta línia, el Sabadell ha estat pioner a l'hora d'enviar tots els protocols i adequacions per complir amb les mesures indicades per la Liga i el Govern. El Sabadell ha traslladat a la Liga el seu malestar amb la decisió que ha anunciat el Govern espanyol a través del ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes. A més, el Sabadell entén que el retorn proporcional del públic a tots els estadis de la Liga aniria en coherència amb l'obertura d'altres esdeveniments en el sector cultural i esportiu. Amb tot, el Sabadell continua treballant perquè els socis puguin tornar a la nova Creu Alta i viure amb l'equip un final de temporada que necessita la força de tots. Sou imprescindibles i us sentim a prop. Afició. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
I gràcies per atendre'ns just després del comunicat d'aquesta reunió que heu tingut amb la Liga. La primera és fàcil. Com heu rebut aquesta notícia?
Bé, de fet, la notícia va ser ahir quan ja el govern, doncs transmet aquestes mesures, doncs al final és qui té les competències i decideixen a la nostra modo de veure, doncs de forma incoherent que només es puguin entrar amb unes comunitats i altres no. I bé, doncs evidentment no és el que esperàvem ni volíem.
En aquest comunicat parleu en aquest sentit de la desvirtuació de la competició en el tram més decisiu. Segurament sigui un dels aspectes que fan més mal, no?, en aquest sentit, que rivals directes com el Castellón, el Cartagena i el Lugo puguin tenir dos partits en públic i el Sabadell no.
Sí, jo crec que el sentit comú diu que s'hauria d'obrir per tots, i més amb les dates que estem, quedant 4 partits, doncs que es pogués competir amb igualtat de condicions, per tant, tenint en compte també doncs el que està succeint amb altres àmbits de la vida, sigui el cultural, el futbol no professional i qualsevol, doncs que tots els estadis poguessin obrir complint els mateixos protocols i les mateixes mesures que s'establissin.
Fa la sensació, Bruno, que esteu lligats de mans i peus? No només vosaltres, sinó la resta d'equips, pel fet que és una decisió, o per dir-ho d'una altra manera, que és el govern qui dona llum verda directament als clubs, sense passar per la Lliga, en aquest cas.
Sí, sí, de fet la reunió d'avui de la Lliga no ha estat una reunió on s'aprovés res, ni... De fet, la Junta era per aprovar el calendari de la temporada que ve i s'ha aprofitat per comentar aquest tema, per fer també doncs preguntes que, evidentment, nosaltres hem mostrat la nostra disconformitat amb aquesta mesura, però al final és un tema que el govern ha decidit i sí que estem lligats de mans i peus, més enllà doncs, de poder expressar la nostra opinió, com hem fet avui a la reunió i poder reivindicar doncs aquesta voluntat de poder obrir tots els estadis de la Lliga, igual que s'està fent amb tots els àmbits culturals i esportius.
Quin és el sentiment també de la resta de clubs que heu pogut copsar a la reunió?
Bé, no, la veritat és que a la reunió no hi ha hagut molt debat. De fet, diria que hem set els únics que hem demanat o que hem expressat aquest descontent. Segurament doncs altres ho han fet amb altres vies, però és una mesura que ja es va comunicar ahir. Suposo que ho han expressat amb altres vies. Altres ho han fet avui i bé, tampoc sabem si hi haurà algun canvi d'aquí a final de temporada, però almenys doncs sí poder expressar, perquè realment després de tota la feina que hi ha al darrere, hem estat un dels primers clubs doncs preparant protocols, complint amb tot el que es demanava, ja estan preparats i realment doncs esperàvem que fos així. I bé, també us dic que un cop doncs no es produeix aquesta entrada, doncs centrar-nos en la part esportiva té molta similitud amb la temporada passada. Si recordeu, amb aquestes dates s'estaven fent trucades d'aquest tipus també, de les incoherències, injustícies, etc. I al final el que havíem de fer és centrar-nos en la nostra feina, ho vam fer i vam aconseguir l'objectiu i és el que hem de fer.
Entenc que és que trobeu pràcticament impossible, no?, que pugui haver-hi marxa enrere, ja tenint en compte que demà comença una jornada, que hi haurà públic ja confirmat en alguns partits. Entenc que veieu molt difícil, no?, que es pugui revertir aquesta situació.
Bé, amb això, Pau, ja hem deixat de fer càbales, perquè realment tot canvia d'un dia per l'altre. Sí que és veritat que sembla difícil que hi hagi canvis, però ja sabeu que amb això del virus portem un any i mig on d'un dia per l'altre totes les prediccions canvien i pot ser. Si jo t'ho hagués de dir, diria que no, però anem a veure com evoluciona tot.
Sí, sí, absolutament. Aquí tens tota la raó, que al final la situació no deixa de sorprendre'ns dia sí, dia també. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell, gràcies per haver-nos atès en calent aquí a Ràdio Sabadell després d'aquesta reunió de la Lliga, després d'haver conegut ahir la notícia per part del ministre de Cultura i Esports. I ànims, perquè havíeu treballat molt per posar de la vostra part la tornada pública aquesta temporada a la nova Creu Alta. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Pau. Adeu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I ara que parlàvem del Cercle Sabadellès i d'aquesta actualitat de la Tercera Catalana, també us hem d'explicar que l'entitat de la carretera de Bellaterra ha arribat a un acord amb la Iniesta Methodology per fer el campus de l'exjugador del Futbol Club Barcelona, ara a les files del Vissel Kobe japonès, per fer aquest campus a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Saludem l'Eric Sabater, que és el director de la secció de futbol del Cercle. Eric, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau. Què tal, com estàs?
Bé, per que ens expliquis d'entrada com heu rebut aquesta notícia, el fet de tenir el campus d'un dels millors jugadors que ens ha donat a la història d'aquest país a les instal·lacions del Cercle.
Doncs bé, amb molta il·lusió, i moltes ganes de començar ja com més aviat possible. Estem preparant tot el tema logístic, totes les sessions, tot l'estat tècnic que formarà part del projecte, i esperant ja a tots els alumnes que vulguin participar.
Perquè seran 5 setmanes, en aquest cas, del 28 de juny al 30 de juliol. Ens pots donar més detalls o en què consistirà, en aquest cas, el campus d'Andrés Iniesta?
Bé, el campus d'Andrés Iniesta estarà format per un equip tècnic d'entrenadors que la base és del club. Llavors tindrem un director de l'Andrés Iniesta Methodology, que és el Quim Ramon, que és la persona de confiança de l'Andrés i que està molts anys vinculada al futbol base del Barça. Llavors estarem el Sergi Caton i jo com a responsables esportius i d'operacions. I després tindrem, com et comentava abans, a tots els entrenadors de la secció de futbol que es sometran a diverses sessions de formació per tal d'afrontar aquest projecte.
Que al final suposo que va en consonància amb els valors que ha transmès, no?, l'Andrés durant la seva carrera com a futbolista, no? Al final, a la nota que ens heu fet arribar, en aquest cas, es parla molt de valors com l'amistat, la diversió, el sacrifici. Evidentment, també amb formats tots els jugadors que vulguin fer aquest campus amb un bon tracte de la pilota, imagino, no?, que serà també protagonista en aquest cas.
Correcte. És una metodologia que està basada principalment en potenciar el valor humà i en acompanyar l'alumne en el procés de descobriment de noves capacitats tècniques i tàctiques. Treballarem valors com són la convivència, passió, diversió, sacrifici, l'amistat, com bé comentaves, i després en quant a aspectes més relacionats amb el futbol, tècnics i tàctics, a jocs d'associació, control de pilota, tempos, verticalitat, etc.
Al final també, Eric, en certa manera serà un campus bastant exclusiu, no? Anem a dir-ho així, perquè serà l'únic en aquest cas que se celebri a Espanya i el segon a Europa.
Correcte. Tenim l'oportunitat de ser el primer campus que es farà al país, de l'Andrés Iniesta Methodology, i ho afrontem amb moltes ganes. Sí, tenim moltes activitats preparades, amb moltes novetats respecte als anys anteriors. Estem treballant en poder organitzar una activitat de tardes per les hores de més calor relacionada amb els esports. Tindrem estones de piscina, tenim rato al menjador... és un campus molt complet, la veritat.
I per rematar-ho, per acabar, fins on es pugui dir, amb alguna visita estrella programada, preparada en aquest cas?
Bueno, estarà complicat perquè, com bé sabeu, l'Andrés Iniesta és fora del país, està a Japó, llavors serà complicat a nivell de calendari. Esperem poder rebre alguna visita sorpresa, però a dia d'avui encara no l'estem confirmades.
Doncs esperarem, en aquest cas, però, com diem, inscripcions obertes des del Cercle Sabadellès per acollir aquest campus de futbol Iniesta Methodology durant 5 setmanes del 28 de juny al 30 de juliol. Eric Sabater, director de la secció de futbol del Cercle, gràcies per haver-nos atès uns minuts. Que vagi bé.
Moltes gràcies, un plaer.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line, més que mai.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I per acabar, aquí a l'Hotel Suís hem de passar un dia més per Budapest perquè les representants del club a l'Europeu de Natació Artística han sumat la seva segona medalla. En aquest cas ho ha fet Ona Carbonell, qui en el seu retorn a la competició 2 anys després es va penjar ahir el bronze en la rutina tècnica per equips. La 13a medalla europea en el seu palmarès. Espanya va fregar els 90 punts a la final amb l'exercici inclusiu en què fusionava el flamenc amb el llenguatge de signes, però es va quedar lluny de Rússia i Ucraïna, l'or i la plata respectivament. Aquestes eren les impressions de la barcelonina en un vídeo difós per la Federació Espanyola.
Muy felices con este bronce europeo, mi primera competición tras ser mamá. Ha sido todo un sprint muy rápido, ha sido duro, pero estoy muy feliz, muy agradecida a Mayu, a mis compañeras, porque me han ayudado mucho en este camino, que no ha sido fácil. Nos ha salido muy bien la coreografía, Mayu está muy contenta, este era el objetivo, tenemos cosas a mejorar, obviamente, pero creo que hemos nadado muy, muy bien y cuando terminemos el europeo, pues focus al preolímpico, que es muy importante, que todavía nos tenemos que clasificar, pero muy felices.
Recordem que Carbonell, després de la seva maternitat, no competirà en cap prova més en aquest europeu. Pel que fa a l'altra nedadora artística del Natació Sabadell, l'Emma García, clourà demà la seva participació amb la rutina lliure mixta després de la plata que es va penjar dilluns en el tècnic, com sempre, amb el Pau Ribas. La sabadellenca afronta la segona final amb aquests objectius.
El que esperem o el que intentarem és millorar encara més la imatge, que encara agradi més a la gent, que encara arribi més la gent i, òbviament, intentar millorar aquesta puntuació que sempre amb el duet lliure és el nostre fort i realment sempre estem una mica per sobre. I això, bàsicament, que disfruti moltíssim la gent i disfrutar-lo molt nosaltres.
La final demà a partir de les 9 del matí. García i Ribas exhibiran, per cert, una coreografia trencadora que ja van estrenar amb bones sensacions fa unes setmanes a les sèries mundials de Kazan. Marxem. Marxem perquè queden 30 segons per arribar a les 3. Abraçada del Toni González a les vies de so, del Sergi Parc i el Sergi Garcés a la redacció, servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà amb a les dues amb l'Adriana Arroyo i la decisió, atenció, del Motor Club Sabadell d'endur-se el Rally de la Llana de Sabadell a Ripoll. En parlarem, com diem, demà. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.